al dia, a Eivissa i Formentera, amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és divendres 21 d'agost, i avui començarem el programa junt al poeta Reinhard Mori, amb qui parlarem de llibres, concretament dels llibres de les històries que han set referents a la seva vida. Després connectarem amb Formentera, amb el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, per repassar tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud aquests dies. Més tard parlarem de l'actualitat esportiva amb en Raül Medrano, que encara té pendent acabar la seva secció estival de viatges i esports, a veure què ens conta avui, i acabarem el programa, com fem cada divendres, repassant l'agenda cultural i d'oci prevista per aquest cap de setmana a les Pitiuses amb la nostra companya Ivonne Aranyó. Per tot això, tenim a Pablo Morganti al comandament tècnic, i quan són les 12 i 5 minuts, començam, ja sabeu, convidant-vos a llegir.
A llegir, que són dos dies!
I doncs sí, començant convidant-vos a llegir bons llibres, bones històries, i ja sabeu que aquest mes d'agost les nostres recomanacions són una mica diferents perquè ens les fan escriptores i escriptors que estan aquí a les Pitiuses, als que hem demanat fer una mena de reflexió i d'introspecció per recuperar aquells llibres que han marcat les seves vides. La setmana passada va estar amb nosaltres l'escriptora Jessica Ferreres Candell, i ella ens va proposar que convidéssim el poeta, editor i traductor peruà establert a Eivissa des de l'any 2009, Reinhard Mori. Nosaltres hem recollit el guant, ja que estem. Molt bon dia, Reinhard, i moltes gràcies per acceptar aquesta proposta.
Hola, bon dia. Gràcies a tu per la invitació i també a la Jessica.
Sí, sí. Però abans de començar amb la llista de llibres que ens has preparat, una mica, què és per tu la lectura?
Tot. La veritat és que tot. No puc dormir sense llegir abans alguna pàgina o un parell de pàgines, un capítol, depèn del llibre que estigui entre les mans. Viatjo llegint, quan tinc un minutet a la feina també agafo un llibre i la gent em mira com dient, tu de què vas? Però sí, és tot.
Tu recordes com vas començar a llegir?
No, però la meva mare em va dir que jo ja agafava llibres des de molt petit. Doncs jo suposo que era algo natural, no sé, natural, com respirar, suposo.
I la lectura del mateix temps està molt lligada a l'escriptura, suposo.
En el meu cas, sí. No? Jo podria dir que sí. Jo recordo escriure cosetes des de petit. No? De fet, la meva mare m'ho va dir. No? Sí, bueno, tu escrivia de petit. Jo, ah, sí. Jo pensava que no. No, sí. I jo no me'n recordava, eh? Però la meva mare m'ho va fer recordar. Així que, bon, t'ho puc contar.
I quins són aquests llibres que han marcat una mica la teva vida?
Que jo recordi, vaig llegir un munt de llibres, però diguem que el que em va marcar van fer en Demian, de Hermann Hesse, Lobo Estepario, també de Hermann Hesse, i El túnel de Sábato, tot de narrativa. És curiós, perquè jo llegeix molt, escric poesia, però narrativa gaire, cap, o sigui, no.
I recordes quan vas llegir, per exemple, el primer, en Demen, de Hermann Hesse?
Sí, però primer vaig començar amb El lobo estepario.
Val.
I, Déu meu, va ser com... He trobat el món en el que jo estic visquent ara mateix, no? I després en Demian va ser la confirmació d'aquest món. O sigui, jo crec que en Hermann Hesse l'has d'agafar en una edat i en un moment de la teva vida que tens molt de camí de vies per prendre, però que estàs molt confós. I jo agraeixo molt a la persona que em va recomanar aquests dos llibres, i va fer gràcies. O sea, és per tu i per en Hermann Hesse que estic aquí. No? Yeah. Si no hagués estat no sé, metge, abogat, no sé. Però ara estic content de que en aquest punt de la meva vida vaig trobar aquests dos llibres.
I per si algú no els coneix, com sempre El lobo estepario, que deies que havia estat primer, de què parla? Què tracta aquest llibre?
És una persona solitària, una persona major solitària, que no es troba bé amb la gent i que té moltes decisions que prendre en aquest moment, no? Doncs va coneixent coses i misteriosament se li obre un camí que ell decideix agafar. No, és una mica com el començament de Matrix, no? Blau o vermell.
Sí.
Doncs, ok, doncs ell troba aquest camí i en esperible troba molta gent, moltes circumstàncies, moltes situacions i l'ajuden a trobar-se com a persona, no? És un autoconeixement. Doncs Demian també va una mica així, però ja des de petit, però en Demian és una mica més místic, que es veu que és una mica com Harry Potter, que té una marca que només la gent que està predestinada a fer això pot trobar o pot mirar o pot notar la marca, no? És el signe de Caín, doncs és tot un linatge que ve des de que Caín va assassinar el seu germà, doncs és així, és un Bildungsroman, no? És d'aprenentatge.
I això et va servir a tu mateix?
Sí, en aquest moment jo estava molt confós. I ara que, i amb el temps he tornat a llegir aquests dos llibres, i va fer, no, són molt bons, però ja no tenien la intensitat o el significat que tenien en aquest temps.
Clar, perquè el moment en què un llegeix un llibre, clar, és com que és, vull dir, marca també la lectura que fem d'aquell llibre, veritat?
Sí, és veritat, és veritat, és veritat. De fet, vaig llegir molt, molt, molt després El guardià entre el centeno, de Salinger.
Aquí va ser una recomanació de Naeva Turt la primera setmana.
Sí, i vaig connectar amb el meu jo que era, que estava abans, no? Que buscava una resposta o una indicació, no? Però ja jo no me trobava en aquesta situació i era com un alivi, no?
Ja.
Ok, puc gaudir aquest llibre. Els altres eren com, què va passar? Necessito saber. Però aquest era més light, més per gaudir.
Ja. I recomanes a tothom aquests dos llibres? O,
sí.
O a gent que es trobi en algun moment especial que siguin especialment recomanables?
És que depèn de la persona, però jo sí, quan me pregunten per un llibre, dic aquests tres, El túnel també, El túnel és encara més dens, més fort.
De qui és El túnel, l'autor?
Sabato, Sabato. I de poesia, bé, és que clar, jo vaig començar amb narrativa, però al final, quan diuen, ja, però tu ets poeta, no? Sí, sí, clar, i quins llibres? Puf, també de poesia recomano molt el primer d'Eugenio Montale, Huesos de sèpia, Odissea Selitis, però ja aquest és una mica molt complex, que es diu Dignum Est, i ja sé que està de moda tot aquest de l'Odissea i tot això, però jo és la Ilíada.
Val.
És el millor, el millor, de fet. I clar, i com soc peruà, em pregunten també Trilce, de Vallejo, que es pot trobar, que també és molt dens, és encara més dens que Elitis.
Ja.
Doncs, però sí, són llibres que et fan punt el cap, val la pena.
I aquest del túnel que deies, de què tracta?
Era també d'una persona que es trobava psicològicament una mica tocat.
Val.
I que s'obsessiona amb una dona i és així, no? Va també, són moments turbulents, amb molt estrès, però diguem que com va ser el tercer que vaig llegir en aquest moment, doncs ja no era tant una resposta, sinó ja era una confirmació d'alguna cosa, que tu buscaves un camí i també va una mica sobre la búsqueda, no? Però diguem que no és un Bildungsroman en concret com aquests dos d'en Hesse, però sí.
I com els vas trobar en el teu camí? Perquè sembla que pel que dius que eren llibres com que necessitaves, vull dir.
Sí, el que passa és que jo crec que tenia 16 o 17 anys, no sé, i tenia que prendre la decisió de què vols fer, no? A la teva vida.
Sí.
La gran pregunta d'aquesta època. I clar, tenia un tio, el tio Giorgio, i em va dir, ajà, com que tu vols fer literatura. Jo, sí, és que no sé, pot ser això, pot ser metge, pot ser tantes coses, psicologia, no sé, no. Mira, jo et donaré tres llibres i tu fas el que vulguis. El bestepario, El túnel i el tercer no me'n recordo. En Demian el vaig trobar perquè havia llegit a l'Oestepari. I ja està. i així vaig arribar, vaig aconseguir aquests llibres, no?
I ens has proposat unes lectures de potser de la teva època de joventut. Penses que els llibres que més marquen durant la vida són aquells que hem llegit en aquesta època de la vida o no?
Difícil de contestar, però jo sí, perquè necessitava una resposta. I sí, els llibres no em van donar una resposta, em van fer reflexionar, no? I jo crec que aquests llibres en una determinada edat funcionen, en una altra no.
Sí.
No? De fet, jo conec gent que em diu, ah, lo este pario, que tostón. No, 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 no. Un llibre que he descobert, que jo pensava, perquè jo pensava, tenia la idea de que és un clàssic, no, és un tocho de quasi 1000 pàgines, Moby Dick. Déu meu, Déu meu, que llibre més intens. És sobre la humanitat,
sí.
No? L'ésser humà enfront de la naturalesa i els periples, que les situacions, les coses que passen en a la mà. Déu meu, que intensitat. O sea, sóc un fan de Moby Dick.
Sí.
He llegit altres coses d'en Melville, però aquest és un llibre per recomanar sí o sí. Però jo crec que aquest llibre, si el llegeixes amb 17, 8, 18, 20 anys, crec que no té el mateix efecte que ara en una edat madura, no? Que has passat i has viscut coses i experiències que te fan reflexionar i dius,
mare
meva, sí, això és veritat, no? O sea, et toca la humanitat.
Sí,
I jo crec que hi ha llibres per edats, no? I altra que m'agrada moltíssim és La conjura de los necios. Em vaig riure també moltíssim i és un llibre que recomano, no? L'he llegit com 4 o 5 vegades. Les dues primeres, chapó. La tercera vaig dir, no era tant. I ara l'última va ser, Déu meu, és que... és, no sé, és com veure una pel·lícula molt seguit i les dues primeres vegades, la primera t'agrada, la segona descobreixes un munt de coses que no has trobat a la primera i ja una mica que com la tens vist, no? Però t'allunyes una mica i tornes a veure la pel·lícula o el llibre i si tornes a connectar és que és el teu llibre, no? O sea, i són pocs els llibres que m'han passat, que he tingut aquest feeling.
Perquè tu ets de les persones que li agrada revisitar els llibres?
Sí, sí, sí. M'agradaria molt fer-ho més sovint, però és que tinc tant... compro tant... Crec que gasto més en llibres que en menjar.
És una molt bona despesa, llibres.
Sí, la veritat és que sí, estan allí sempre.
I amb totes aquestes recomanacions ens quedem. Anem a recordar les tres primeres que has mencionat que venies pensat. Ja van sortir moltes més durant la conversa. El Lobo Estepario, Demian i El Túnel. I abans d'acabar i seguint en la nostra cadena que estan fent, quina escriptora o escriptor d'Eivissa Formentera que estigui aquí a les Illes t'agradaria que convidessin perquè comparteixi amb nosaltres els seus llibres de referència?
Mira, el dissabte ha estat un recital de poesia,
sí.
I ja coneixia a Júlia Roig, que és la persona que, o la poeta que m'agradaria que convidassis. La vaig escoltar i té uns poemes sí, molt intensos que vaig dir, home, que bo, no? O sea, quina bona poeta és na Júlia, no? Que ja m'havien parlat, però malauradament no havia pogut llegir res. I aquest dissabte va ser una bonita sorpresa, no? La sorpresa de l'estiu. Així sí. Que si podeu parlar, si pots parlar amb la Júlia, genial.
I de prenem nota i contactarem amb la Júlia Roig, a veure si tenim sort i pot estar aquí el proper divendres. Moltíssimes gràcies, Reinhard.
A tu, Nieves.
I nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem per connectar amb en Pepo Rubio des de Formentera.
I de tres ràdios... Participació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Televisió Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, són les 12 i 19 minuts i és el moment de connectar amb el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, perquè ens posi al dia de tot allò que ha estat notícia aquests dies a Formentera. Bon dia, Pepo, com estàs?
Hola, molt bon dia des de Formentera, 32 graus de temperatura i bé, molts veïns ara mateix, Nieves, sí, sense subministrament elèctric, especialment a les zones de Cala Saona i pròximes a Ses Verdetes, Sant Francesc. Un llamp ahir al vespre, cap a les 8:30, va deixar sense llum a 370 abonats de Formentera. Bé, com que és una zona molt, una zona rústica i amb moltes cases, que clar, com podeu imaginar-vos, a més de quedar-se sense llum, sense ventilador, sense aire condicionat, sí, sense neveres ni congeladors, etc. Des d'ahir les 8:30 i encara segueixen així, eh? O sigui, porten moltes hores. A més, tancats sense aigua corrent, perquè clar, en terreny rústic l'aigua funciona per cisternes o per pous, que en definitiva doncs, han de pujar amb bombes alimentades per electricitat. Alguns veïns ens han comentat que han passat la nit del lloro amb molta, molta calor, fins i tot una veïna, a Carmen de Cala Saona, ens deia, clar, feia tanta calor que hem decidit dormir fora, però clar, fora hi havia una ventada, sí, també moments de pluja i era impossible dormir, així que havia anat dormint en fraccions de 10 minuts, ens ha explicat, i aquest matí, doncs, a les 7 del matí un altre cop a la feina. Ànims, Carmen. També un restaurant, en aquest cas de la zona de Cala Saona, ens ha explicat que han perdut els llamàntols vius que mantenien a la peixera, doncs han mort com a conseqüència d'aquesta falta en el subministrament elèctric. I bé, Endesa que ens ha dit doncs, això, que va ser tot provocat per un llamp ahir a les 8:30. Aquesta avaria ha generat 11 incidents a la xarxa elèctrica de les zones indicades, proximitats a Ses Verdetes i Cala Saona, i que bé, ara mateix estan treballant doncs, tècnics. S'espera que cap allà a la 1, ens han dit a les 11 que eren unes 2 hores estimades per reparar l'avaria.
Val.
Doncs cap allà a la 1, d'aquí uns 39 minuts, doncs es restableixi el subministrament elèctric. A veure, bé, és veritat, va caure un llamp, però bé, és que estem una mica cansats de Formentera, que cauen 4 gotes i ens quedem sense llum.
Yeah.
Altres bandes de Formentera també van haver interrupcions, zona de Camarí, per exemple, però bé, van ser momentànies de pocs minuts i després es va restablir el subministrament. Doncs sí, la cosa està així. A Formentera cauen 4 gotes, cau algun llamp i doncs ens hem de preparar perquè esdevinguin aquestes situacions. En plena temporada turística, no em vull imaginar els restaurants afectats, parlàvem d'això, els llamàntols, però bé, clar, tot el tema del sistema de refrigeració,
clar,
congeladors
tot,
de grans restaurants...
Geleres, tot, clar. Sí, sí.
Exacte. Bé, escolta'm, anem a parlar, ja que parlem de geleres, parlem de coses més fresques, com bé, és el que passa sota la mar. Tenim amb naltros en Stefano Ambroso, ell és científic, treballa més per l'Institut de Ciències de la Mar i està involucrat en un projecte de restauració, en aquest cas, de gorgònies marines i també de coralls i d'esponges. Molt bon dia, Stefano, benvingut a IB3.
Molt bon dia, merci per l'invitació.
A veure, explica'ns un poc, perquè aquest projecte el tireu endavant gràcies a la col·laboració amb la Confraria de Pescadors, en definitiva, amb els pescadors de Formentera.
Sí, se trata de un proyecto de restauración marinas. Trabajamos con corales y son los mismos pescadores que me avisan cuando tienen corales que han pescado accidentalmente con las redes, por ejemplo, de Tresmallo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues cuando los tienen, las llevan ellos mismos a la cofradía. La cofradía hemos montado un acuario, ¿vale? Ahí la ponemos, yo me encargo de engancharle una piedra y luego la devolvemos en el área marina protegida, ¿vale? Y este proyecto es un proyecto de restauración activa, ¿vale? Estos proyectos pues se desarrollan cuando el propio ambiente no tiene la capacidad de restaurarse de sí mismo, ¿no? Eso sería restauración pasiva. Okay, entonces se trata de proteger un área marina. Eso no es proteger un área marina, es activamente ayudarle al ambiente a volver a lo que era antes a pesar del impacto.
Parles de coralls, son gorgonias, explica'ns un poc.
Bueno, los corales, las gorgonias son corales, ¿ok? No son los corales que vemos todos los días en ambientes tropicales, son, no son tan duros, ¿ok? Son flexibles, son como unos arbolitos, tienen forma tridimensional, ¿ok? Son animales coloniales, no son algas, no son plantas, son animales, respiran, comen, crecen, se reproducen tanto asexualmente como sexualmente, depende de la especie, y en el Mediterráneo hay varias especies. Estas especies son además de crecimiento muy lento. Ok, eso quiere decir que si las arrancamos con las redes, pues a lo mejor estamos destrozando una población de gorgonias que tiene más de 100 años, ¿vale? Entonces, por eso tienen esta fragilidad enorme. Y además son creadores de hábitat. ¿Eso qué quiere decir? Que cuantas más gorgonias hay, okay, más biodiversidad hay en la zona. Es como tener un desierto o un bosque de pinos. Si vas en un bosque de pinos, a pesar de que ayer hubo alguno que cayó cerca de mi casa, pero hay toda una serie de organismos, ¿vale?, que están asociados a estas gorgonias, como en el caso de los pinos. Entonces, pues por eso tienen un papel tan importante en los fondos marinos.
Es pot quantificar quantes gorgònies heu pogut restaurar i retornar, en aquest cas, a l'ambient marí, en zones protegides, no sé, des de principis d'any?
Des de inici de l'any hem restaurat unes 40-50, alrededor de 50. El año pasado, el proyecto Cabalga también estuvo, y ahí devolvimos unas 150 más o menos en el área marina protegida de Espardell. Este año son un poco menos porque, bueno, los pescadores, he empezado a pescar con los pescadores, pero no siempre pescan en zona donde hay corales, y hemos tenido también un episodio de mortalidad dentro del acuario, pero ahora está resuelto. Así que sí, más o menos unas 50. Y prevemos poner unas 200 porque pescaremos hasta final de temporada de la langosta, que es hasta final de agosto, y también la temporada que viene, hasta mayo o junio.
Per fer-nos una idea, Stefano, ja per anar acabant, en quin hàbitat viuen les gorgònies? Profunditat, superfície, en arena, en roca?
Bueno, a profundidad puedes encontrarla desde los primeros metros. Bueno, los podías encontrar en los primeros metros. Ahora, con las olas de calor, las que están a poca profundidad ya no están, las que estaban a poca profundidad ya no están. Entonces, más o menos empiezan alrededor de los 15 metros y pueden llegar hasta los 6.000 metros de profundidad, ¿vale? No las encontramos en arena. Hay algunas especies que sí que son de arena, pero tienen que tener un sustrato duro donde se pueden enganchar, porque claro, se reproducen sexualmente, okay, hay una larva, se engancha al sustrato y luego de allí pues se forma la gorgonia. Entonces, hay gorgonias que prediligen substratos planos, y como por ejemplo la Unicella, o si no la Paramuricea, que es la gorgonia roja, que predilige sustratos verticales pero siempre rocosos.
I ara el que t'anava a preguntar, ja per concloure, la calor. Ara mateix tenim l'aigua a les Illetes, 29,2 graus. A partir de quina temperatura la gorgònia no pot viure?
Bueno, eso depende un poquito de las especies, pero ya te digo que a tanto tiempo, o sea, puede tener un episodio de calor 29 grados, pero no durante tanto tiempo. Si se prolonga en el tiempo, es esto que le afecta. Además, también se reproducen algas filamentosas que a veces recubren toda la gorgonia, no la dejan abrir los pólipos, entonces puede morir porque está recubierta por estas algas. Digamos que 25-24 grados, aún algunas sobreviven, pero durante poco tiempo.
Stefano Ambroso, científic, lidera el projecte Cabalga per recuperació de coralls aquí a les nostres aigües. Moltíssimes gràcies, Stefano.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, com sempre fem un petit repàs a l'actualitat de Formentera. Sí. A veure, aquests dies s'ha presentat un projecte molt interessant perquè el Consell de Formentera impulsarà, en col·laboració amb el SAL, el Servei d'Assessorament Lingüístic, la primera sèrie documental sobre la història de Formentera, des de la prehistòria, de fet, fins als nostres dies. Es diu Una història començada. Anirà amb 4 temporades. La primera d'elles la presentaran a finals de novembre, a principis de desembre, a la Sala Municipal de Cultura, al Cinema Municipal. Es tracta, cada temporada tindrà uns 6-7 episodis i cada un dels episodis seran curts documentals del voltant de 6-7 minuts. Com es fa això? doncs, amb creació d'intel·ligència artificial i amb la direcció del cineasta formenterer de la Mola, n'Alfredo Montero. Estem, doncs, ja et dic, frisosos de poder veure aquesta primera temporada. De moment ja s'ha presentat el tràiler i és increïble aquesta tecnologia, el que permet fer amb imatges, doncs, que recreen, per exemple, Can Acosta, el sepulcre megalític, també, doncs, per venir al segle XX, doncs, a Escampament, no? La colònia penitenciària de la Sabina, a més d'altres episodis històrics, com per exemple el repoblament. Tot això, ja ho dic, impulsat per el Servei d'Assessorament Lingüístic, amb el filòleg i escriptor al darrere, que és qui escriu els guions i coordina el projecte, Carles Torres. Haurem d'esperar fins al novembre per poder-ho veure a la gran pantalla. D'altra banda, l'Estat d'Espés, ja sabeu que és sempre un... Bueno, els últims anys està sent una font de conflictes. Ara en tenim una altra. Allà a l'Estat d'Espés hi ha el pantalà que utilitza l'Escola de Vela. Doncs resulta que ara aquest pantalà l'estan utilitzant també les embarcacions de xàrter nàutic de llista 6N per embarcar i desembarcar passatgers. Des del Consell de Formentera es recorda que s'ha de garantir la seguretat dels usuaris, molts d'ells nens i nenes, de l'Escola de Vela, i també recorden que hi ha un reglament que especifica que aquest pantalà és per ús exclusiu de l'Escola de Vela i si se'n deriven altres usos han de ser expressament autoritzats, cosa que de moment no existeix. En canvi, des de la Associació d'Usuaris Professionals de l'Estat d'Espés es reivindica l'ús d'aquest pantalà i a més també doncs assenyala que el canal d'accés fins a aquest pantalà també és d'ús públic i de fet en això el Consell no hi posa gaires traves. El que sí que ha anunciat és que intentarà treballar per establir algun tipus de normativa que faci que aquest canal només l'utilitzin les embarcacions sense motor. Bé, la polèmica ja està servida una vegada més a l'Estany d'Espés. I d'altra banda, el fenomen migratori, aquesta setmana entre dilluns i les arribades d'ahir dijous són 71 persones. A destacar que el dilluns va arribar una embarcació amb 28 persones a bord, ni bé, tu t'imagines, una embarcació de 5 metres d'eslora des del nord d'Àfrica, des d'Algèria fins a Formentera, amb 28 persones a bord. Doncs resulta que entre aquestes 28 persones, entre aquestes 28 persones hi havia 10 menors, dels quals, atenció, dos infants de només 3 anys anaven acompanyats, en aquest cas de na Glòria i en Mohamed, anaven acompanyats d'una mare i del pare i mare de l'altre. Dos infants de 3 anys, aquests, bé, com que estan acompanyats, no quedaran sota custòdia del Consell, però bé, tornem a veure doncs com el fenomen migratori repercuteix a la nostra illa amb aquests casos doncs tan dramàtics, amb dos infants que han hagut de patir aquesta travessa, 3 dies, 3 dies a la mar per arribar a Formentera. El fotògraf Javi Parejo va fer unes fotografies molt interessants que ha publicat Diari d'Eivissa i també Radio Illa sobre el desembarcament d'aquestes persones i ens va explicar doncs, que van arribar doncs, amb deshidratació, amb bé, doncs, molt tocats pel sol i per aquestes doncs, gairebé 72 hores enmig de la mar. I fins aquí, Nieves, l'actualitat de Formentera.
I doncs moltes gràcies, Pepo. Bon cap de setmana i fins divendres.
Una abraçada!
Naltros seguim i ho feim ara parlant d'esports.
Experiències al voltant de l'esport en els viatges de Medrano. El títol s'ha de polir de la secció perquè no pot ser aquest, eh? Experiències, no, ja buscaré, no sé, Medra o un Esports Tour o alguna cosa així.
Raúl Medrano, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Ara me demanaves quina
clar, no sabia
sintonia
quina
posar.
Sintonia havien de posar, si ara Medrano o aquesta de viatges encara, perquè com que ja la lliga sembla que comença, no?
Sí, m'has demanat com estic.
Sí.
Malament.
Per què?
Perquè torno avui de les vacances. Perquè encara que la gent m'ha seguit escoltant els
perquè has estat
amb
complint amb naltros, clar.
Perquè he complit, però només m'he saltat les vacances amb això. Ara ja estic aquí a pleno rendimiento.
Molt bé.
I estic trist. Ara, com no pot ser d'una altra manera,
clar,
no?
Però per poder gaudir de vacances també s'ha de treballar, és una cosa i l'altra, no?
Però aquesta és la gran derrota de l'ésser humà en la història.
A veure.
O sigui, els animals no treballen. O sigui, tu tens una mascota i no treballa. Les mosques treballen quan tu les veus passar? Els peixos treballen?
I tu què voldries, ser un animal, ser un peix, una mosca?
Un ocell que està a l'arbre treballa? A que no?
Però i tu què voldries?
Les serps aquestes que tenim tants per a Eivissa treballen? Ah, que no?
No.
És una derrota. El teu gos, no sé si tens cap.
Sí, tinc un cap.
Treballa?
No.
No. I per què nosaltres hem de... És a dir, ens han instaurat que hem de fer alguna cosa que en el 90%, no és el nostre cas, no és el nostre cas, nosaltres som el 10%, vale, que en el 90% dels casos no t'agrada, perquè jo, amb tot el respecte, bueno, és igual, no em ficaré... O
sigui, aquestes generalitats que fas de 90%, no ho sabem.
80-90% de la gent, jo crec que
tu creus.
Preferiria no fer el que fa.
Tu creus. És important.
Tu... no sé, demanen.
Un reposador,
no? Del Mercadona. Ara he fet publicitat, tu, no volia, eh?
Vale.
Tu creus que preferiria estar col·locant llaunes de Coca-Cola o a la platja? Igual prefereix estar posant llaunes de Coca-Cola, eh? Jo ho dubto.
No ho
però,
sé.
Però a lo que anava, que això de que haguem de fer alguna cosa que no ens agrada en 80-90%
dels casos... Però a tu sí t'agrada el teu, no?
Jo som del 10-20%, tu també. A canvi de poder menjar i poder-te tapar del fred, és una derrota de l'ésser humà absoluta, que no fa cap altre animal més que nosaltres. No t'ho havies plantejat, això?
No, no m'ho havia plantejat mai.
Tu pensa, tu, les girafes treballen?
Aquest cap de setmana ho pensaré.
Clar, no, tu pensa, te
sí,
pot treure
penso,
molts.
Jo ho pensaré, jo ho pensaré.
Un tauró treballa? No, només treballa l'ésser humà i els animals explotats per l'ésser humà.
Cert.
Com els pobres cavalls que estan tirant de carro, coses així, no? Mm-hmm. Vale, ja està, fins aquí.
Després d'aquesta reflexió.
Jo sé que, mira, el Pablo fa cara que li ha agradat.
Sí.
Bueno, doncs com som un ésser humà,
sí,
encara,
mm-hmm,
vinc aquí a fer-te una secció, a tancar ja aquesta, acabemos con esto ja, no?
La secció de l'estiu?
Sí, s'ha fet llarga, un poc.
No, si només hem fet 3 setmanes, aquesta és la quarta, molt llarga no és.
Bueno, sí, d'altres anys ha estat més llarga.
Per això.
Que recordo que va d'explicar un poc als rivals de l'Eivissa que comença la setmana que ve ja la Lliga. Així
ah,
que la
perfecte.
Setmana que ve ja em poso serio.
Vale.
I comença la setmana que ve després de que ha disputat, atenció, una petita... Ara em desvio un poc a l'actualitat perquè també som un professional. 5 partits amistosos, dels quals ha guanyat els 5, eh? És cert que ha jugat contra rivals... la gran majoria de categoria inferior, només un rival de la seva categoria, Primera Federació, l'Arenas de Getxo, el qual va golejar per 1-4. Ahir mateix va guanyar per 1-2 a Osasuna Promeses, el filial d'Osasuna, que està a Segona Federació. I demà, informació de servei, disputa el seu últim amistós aquí a Can Mises, així que qui vulgui veure l'Eivissa, amb entrada gratuïta, pot anar a Can Mises a les 11 contra el Mallorca B, que enguany jugarà a la Segona Federació, una categoria menys, entrenat per cert per Pep Lluís Martí,
ex-company
d'aquesta casa d'IBTR Ràdio, que ens ha abandonat com a comentarista perquè agafa el Mallorca B i, efectivament, ex-entrenador de l'Eivissa.
Fa dues
temporades. Així que demà a les 11 a Can Mises, últim amistós de l'Eivissa, Eivissa-Mallorca B. De moment, 5 partits, 5 victòries. L'Eivissa comença ara la Lliga a Antequera la setmana que ve. Ara mateix no recordo l'horari, però ja ho informaré la setmana que ve i si no ho busqueu a Flash Score. Vaya periodista, eh?
Bueno, però la secció no es tractava de donar aquestes dades concretes, sinó de parlar una mica...
Digues-li a la gent, busqueu a Flash Score, a quina hora juga l'Eivissa.
No, la setmana que ve segur que m'ho s'ho comptes.
A Flash Score on vulgueu. Estic fent propaganda tot el rato.
Te paguen?
No, m'agradaria que em pagués Flash Score, perquè li faig bastanta publicitat gratuïta. Vinga, l'Eivissa comença la Lliga al camp de l'Antequera, que és un dels 6 equips que em queden per analitzar, rivals, equips, ciutats, recordem, jo pos nota a la dificultat per arribar, a que em pareix la ciutat, que em pareix l'estadi. No explicaré la secció perquè ja l'he explicada...
Sí, 3 setmanes seguides, ja està.
Explicar-la l'últim dia no té gaire
sentit.
Vinga, l'Eivissa visita el camp de l'Antequera la setmana que ve, que és el rival que passo a analitzar ara. Rival, del 0 a 10, pues un 3, perquè... Ja em diràs tu, l'Antequera, si ha de pujar segona l'Antequera. És cert que ha fet bones temporades, però sempre per damunt de la expectativa. Així que de moment de 0 a 10 li poso un 3. A la ciutat, ara te sorprendré. Perquè li posaré, quan creus que li posa a la ciutat, a Antequera?
Un 7.
Has estat mai a Antequera?
No.
Un 7? Magnífic, un 7, exacte.
Has vist?
Ja em coneix, eh?
Totalment connectats.
Un 7 a Antequera, sí, perquè...
No m'ha sorprès, mica.
Sorprèn, eh? És xulo. El casc antic d'Antequera està guai i a més té... Té coses patrimoni de la humanitat. El Torcal d'Antequera no és patrimoni, però és una cosa així molt guai, que és així com... No has estat,
no està, ja t'ho he dit.
Són unes roques així com Montserrat, molt polides, així en formes rares, i té els dòlmenes d'Antequera. Saps el que és un dòlmen, no?
Sí. No cal que m'ho expliquis.
Ets una tia que té cultura. Pues Antequera hi ha uns dòlmens que sí que són patrimoni de la humanitat, de rupestre, no? No, això no és rupestre, això no sé què és. Però bueno, uns dòlmens, unes pedres allà que estan molt guai de veure. Així que li poso un 7. Dificultat arribar, no gaire, perquè voles sempre des d'Eivissa a l'hivern, eh? Voles a Màlaga i tens 43 minuts des de Màlaga, des de l'aeroport. L'estadi, el Maulí, de 0 a 10, un 2, perquè és una castanya d'estadi, el Maulí, que jo sempre faig la broma, jo crec que això ho he explicat.
No ho sé.
Que un dia me va dir Medrano des del Maulí, li vaig dir, molt bona pel·lícula, té el Maulí. He vingut fort de les vacances.
Molt, molt, molt. M'ha agradat, sí. M'apunto.
Vale, ja està. I la recomanació medrana, pues que te mengis una porra antequerana. Que és, vale. Saps el que és?
No.
És com el salmorejo, però allà li diuen porra. Molt. Té un puntet diferent. Està molt bo.
Prenen nota.
Venga, següent rival. Duríssim rival. Duríssim en el mal sentit. El Juventud Torremolinos. Que també ja d'entrada diré que precisament l'equip de Torremolinos, sigui el que es diu Juventud, no deixa de cridar l'atenció. Seria com si fos el... perquè Torremolinos va sempre a l'inserso. Sí, sembla una broma que es digui Juventud Torremolinos. Ai, saps el que te vull dir?
Sí, sí.
És com si fos el Eivissa Viejo, el Eivissa Ancianos. Mira, m'estan cridant, tu.
Pues res, penja, que
companys
estàs en directe.
D'esport, sempre. Molt pendents. Uf, sí, ja m'he menjat la secció quasi.
Ja.
Vinga, Juventud Torremolinos, rival 1-1, perquè és, no hi ha rival menys atractiu. Bueno, sí que hi ha algun, però hi ha algun 0 que vaig posar a l'Àguiles, crec. 1-1, un rival que dius, no mouré cel i terra per anar a veure el Juventud Torremolinos. La ciutat, 1-2. Has estat mai?
No, tampoc.
Te pots morir sense veure-la.
Vale.
L'estadi El Pozuelo. 1-2, sobre 10, o sigui, és duríssim, sí, sí. El Torremolinos. Un estadi, jo no he estat, però l'he mirat i tal, i també puc morir-me, puc jubilar-me com a periodista esportiu.
Sense anar-hi.
Ja, El Pozuelo. Dificultat d'arribar, molt poca, perquè està només 9 minuts l'estadi en cotxe de l'aeroport de Màlaga.
Perfecte.
9 minuts, eh? És a dir, pots agafar el vol justet, justet.
Sí, sí.
I recomanació, pues que vegis la pel·li aquella de Torremolinos 73. No, ves a la platja. No, no mola gaire, però bueno. Vinga, va, següent rival. Tanquem amb la Comunitat de Madrid.
A veure.
Vale? Aquí fico dos en el mateix sac perquè és la mateixa ciutat.
Vale.
I rivals molt semblants. El Real Madrid-Castilla i l'Atlètic Madrileny. És a dir, els filials del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid. Rival. Pues a tots dos li he posat un 7, perquè són molt durs.
O sigui, molt
bé. Al final són filials que són un poc imprevisibles. Però a priori dos dels cocos de la Lliga. La ciutat, de 0 a 10, quan creus que li he posat a Madrid?
Un 9.
Un 9? Molt bé, com me coneixes, eh?
Totalment, així.
Jo, és a dir, quan parlo de ciutat, parlo d'anar a fer un dia o dos allà.
Sí, sí. Ah, pues jo te veig a tu de nou a Madrid.
Jo crec que no necessita ningú que jo li descrigui Madrid ara, no?
No,
vaig estar
no.
Ahir, per cert. Ahir, sí? Vinc de Madrid. Molt bé, molta calor, però, l'estadi, la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid, que està, ara no me'n recordo, Alcalá de Henares, diria. Li poso un 6, és un estadi xulo, polit,
vale.
Tampoc no és històric, però bueno, està guai. I a l'Alfredo Di Stéfano li poso un 7, perquè fa gràcia quan entres i tenen allà 15 Champions allà posades, coses d'aquestes de madridistes. Dificultat d'arribar? Molt poca, perquè hi ha un vol a Madrid, la ciutat esportiva de l'Atlètic està a 19 minuts de l'aeroport i l'Alfredo Di Stéfano està només 8 minuts de l'aeroport. De fet, segur que l'has vist alguna vegada. Bueno, tu no agafes gaire vols, hem parlat alguna vegada. I la recomanació, és que passo de recomanar res de Madrid, no?
Ja, qualsevol cosa.
Estic menjant la secció. Me queden dos.
Pues dona't molta pressa, tens un minut.
Molta pressa. Agrupació Deportiva Alcorcón, un equip que ha estat a segona molts anys. Rival, un 6, perquè és un històric, però no les baixes. La ciutat, un 1. O sigui, tu has estat al Alcorcón?
No.
No cal. L'estadi de Santo Domingo, un 4, perquè al final és un estadi que ha estat a segona, però ara l'estan reformant, està quedant millor, igual te pujaria un 5 quan el vegi reformat. De moment un 4.
Val.
25 minuts tens de Barajas a la ciutat del Corcón i pues, anècdota madrana, pues, que t'escoltis la terremoto del Corcón i me vaig menjar un bon entrecot allà un dia.
Mira,
un xuletón, perdó.
Que
sí, a un restaurant d'Àvila que hi havia allà al Corcón amb un company, amb el càmera, amb el Fèlix.
I el darrer?
Vinga, l'últim. És que estic acabant molt a baix,
Ja.
El Rayo Majadahonda, tu. Duríssim.
Podries haver organitzat d'una altra manera.
Que fa, té una... Ara t'explico.
Vale.
Rival, un 3, tot i que acaba de pujar a segona federació, però al final és un equip que ha estat a segona, què tal? Podria ser un 0, però no, un 3. La ciutat, un 0. He estat a Majadahonda, he investigat, m'he esforçat a trobar-li els atractius.
I no hi havia.
De 0 a 10... 0. Si hi ha algú de Majadahonda escoltant-me, que me perdoni. Però tampoc no puc aprovar tot. O sigui, jo he vingut aquí a dir factos.
Clar,
saps?
La veritat.
A repartir factos.
Totalment.
L'estadi, el Cerro del Espino. Bueno, un 3. No està mal, però estic acabant molt baix,
Sí, sí,
m'he cremat les naus. Dificultat d'arribar a 22 minuts del Barajas a l'aeroport i una recomanació, pues no sé, que no cal anar, però bueno, saps què està al terme municipal de Majadahonda?
No.
Al Palau de la Zarzuela.
Quido, mira.
Ara, no te deixaran entrar, però bueno, si vols anar allà i fer una foto de lluny, doncs pots anar.
Moltes gràcies, molt bé, molt interessant.
He corregut molt.
Molt, sí.
He acabat molt a baixa amb els equips.
Cert. Bueno.
M'agradaria venir aquí. Bayern de Munic, Manchester City, però no.
És el que hi ha.
Apa.
Bon cap de setmana, Raül.
Adéu.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i tornem per enfilar la darrera part del programa d'avui.
I IB3 Ràdio és cultura.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Escapades amb Ivonne Aranyó.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i acabem el programa repassant totes les propostes culturals i d'oci de les que podem gaudir aquest cap de setmana aquí a Eivissa i Formentera i ho fem, ja sabeu, amb la nostra companya Ivonne Aranyó. Bon dia, Ivonne.
Bon dia, molt bon dia a tots.
Com estàs?
Bé.
Moltes coses aquest cap de setmana?
Bueno, sí, no està mal, no és dels que hi ha més, però sí, a Sant Antoni sobretot, que són les festes de Sant Bartomeu, és la protagonista.
I donem a veure què podem fer avui divendres.
Vinga.
I avui, si el temps acompanya, començàvem aquí a Sant Antoni, aquí al costat.
Sí, les festes, com us dèiem, de Sant Bartomeu seran les grans protagonistes d'aquest cap de setmana. Aquesta tarda comencem amb tallers infantils a partir de les 6, amb tambors, amb clauers, talars, bosses aromàtiques a càrrec dels artesans de Sa Colla de l'Horta. Això serà a l'Espai Cultural d'Esmolí d'en Simó. També tindrem escacs a partir de les 8 del vespre a la plaça de darrere de l'església, un campionat popular obert a tothom, així que si sabeu jugar escacs i us ve de gust una partideta, aneu cap allà. També a les 8 tenim la inauguració del Desè Sunset Swing Festival amb classes de l'Indie Hop del Sunset Swing Club, música d'Alberto Burguez Trio i actuació d'autòmates a l'Edis Bar, allà al passeig de Ses Fonts. I ja al vespre, a les 9 del vespre, tenim Carpa Rociera amb la Hermandat Nuestra Senyora del Rocío de Sant Antoni a l'aparcament del Mercat Pagès.
I a Sant Josep anem fins a Sant Agustí, que també hi ha festes.
Sí, a Sant Agustí també estan festes. A les 7:30 tenim la inauguració de l'exposició Artistes del nostre municipi, que estarà oberta de dijous a diumenge de 7:30 a 10 de la nit i fins al 6 de setembre tot això serà a la sala d'exposicions de Can Curt. I després de Santa Eulària també continuen les festes de Calallonga. Mm-hmm. Aquest cap de setmana es caracteritzarà perquè fan concerts a diferents establiments de Calallonga, com per exemple avui a les 9 del vespre, que fan un microconcert amb Miguel de Miguel al restaurant Saroma.
I a Santa Gertrudis continuen les ballades d'estiu.
Tenim les ballades d'estiu avui a les 9 amb el grup de balls tradicionals de Santa Gertrudis a la plaça del poble. I a Formentera tenim també com cada divendres Safireta a partir de les 7 amb castells inflables i jocs fins a les 9 del vespre a la plaça Major de Sant Ferran.
I astronomia també.
Tenim sí, una activitat astronòmica a Formentera. A partir de les 9 tenim Formentera Mira al Cel. Tot depèn de les condicions climatològiques que hi hagi, però vaja, és una observació astronòmica amb telescopis al Molí Vell de la Mola, i que heu d'estar pendents del temps. Jo crec que avui no hi haurà cap problema perquè no hi haurà núvols. També tenim, com cada cap de setmana a les 10, avui divendres tenim música en viu a la plaça de Sant Ferran de Formentera.
I a Vila, què podem fer avui?
A Vila tenim, es fa el Vila Folk 2026, una mica de folklore. A les 8 del vespre tenim cercaviles des del rellotge de Vara de Rei i fins a Es Martell, al port. A les 8:30 tenim l'actuació d'aquest grup que escoltàvem al principi, que és el grup de paloteo i danza Villa de Ampudia. Ja ho sentiu, molt folklòric tot. L'actuació d'aquest grup serà en Es Martell, també. I a les 9 tenim l'actuació, com no podia ser d'altra manera, de Sa Colla de Vila, també en Es Martell. També tenim, acabem el divendres amb música a Eivissa, perquè a les 10 del vespre tenim la Big Band Ciutat d'Eivissa amb concert música als barris. Toca al barri de Platja d'en Bossa, perquè recordem que també estan en festes. Serà un concert de Latin Jazz sota la direcció de Vicent Torramont, amb bé, diversos temes clàssics. Tot això serà l'Associació de Veïns de Platja d'en Bossa.
I tot això és el que podem fer avui divendres. Anem a veure què podem fer demà dissabte.
Vinga, som-hi.
I demà comencem a Sant Josep.
Sí, Sant Josep, comencem aviadet perquè a les 10 del matí tenim una activitat de realitat virtual. Serà el Centre d'Interpretació de Sa Caleta. És a conèixer l'univers, les constel·lacions i els planetes per fer un viatge en el temps, navegant amb Juan Sebastián Elcano, amb la nau Victòria. Serà de 10 a 1 del migdia i les places són limitades. També tenim música a Sant Josep perquè per la tarda el Festival de Sol Post Solifest, que se celebra Escaló de Sol, i a les 7:30 tenim la jornada Talent Balear, on actuaran joves grups balears com Fus, Badac o Lírias Hell. És dedicada al talent emergent de les illes d'Eivissa i Mallorca i l'entrada és totalment gratuïta.
I seguís a Sant Antoni, que com deies, les festes de Sant Bartomeu són les protagonistes.
Sí, per això posàvem aquesta música swing, perquè el swing té molt de protagonista, de protagonisme en aquestes festes. Bé, començarem per ordre, perquè de 11 a 9 del vespre, durant tot el dia, tenim l'Otaku Meeting a Eivissa, amb videojocs, torneig, otakuiz, tallers de cultura japonesa, gastronomia japonesa, bé, projeccions d'anime, tota una sèrie d'activitats relacionades amb el Japó. Això serà l'Espai Jove de Sant Antoni. Després hi ha activitats per la tarda. A les 7 del vespre tenim degustació d'orxata i fartons de l'Associació Cultural Valenciana, com
el
no podia
típic,
ser
d'altra
manera, el passeig de Ses Fonts. Tenim el Triquit Sant Antoni 2026 a partir de les 7, que és una prova de promoció de triatlon per joves, per nens i joves, de 2 a 15 anys. Això serà Can Coix. També tenim una festa per majors, per més petits i pels més grans.
Per
festa per majors, el Club de la Tercera Edat d'Esclot Marès, també a les 7 del vespre. I a les 8 tenim una lectura dramatitzada a càrrec d'Encarna de les Heres, amb guió de Ramon Mayol. Serà l'Espai Cultural d'Esmolí d'en Simó.
I després continua el Festival de Swing.
Continua el Festival de Swing, per això ens hem ambientat una miqueta aquest dissabte amb aquesta música swing, en classes, actuacions, música en directe, tot això al Passeig de Ses Fonts. També tindrem a Sant Rafel, aquí al costadet, a l'Hipòdrom, les carreres de trot a les 8:30. I a la mateixa hora tenim la inauguració de la nova il·luminació interior de l'església de Sant Antoni. A veure com haurà quedat.
I haurem de triar, perquè són moltes coses a la mateixa hora.
Sí, a les... I a les 9 tenim Camins d'Història, l'oratori de Mari Cardona, organitzat per l'Institut d'Estudis Eivissencs a l'Església de Sant Antoni, ja amb la
il·luminació
recent inaugurada. Sí. I a les 10, com no, tenim la gran festa a la platja de Saranal, com cada any la movida de Sant Bartomeu, amb els DJs Petit i Vázquez, i música, com no, dels anys 80 i 90.
I després tenim... La lectura...
Sí, a banda tenim... Sí. Ja, bueno, us havíem fet una pinzellada en l'Espai Cultural de Molí d'en Simó. A les 8 tenim una jornada literària. Comencem amb Tirant-lo Blanc, una lectura dramatitzada a càrrec d'Encarna de les Heres, que us hem citat abans, amb guió de Ramon Mayol. I després tenim Tierra de Bes, que és lectura també dramatitzada, escrita i dirigida per Ramon Mayol, en aquest cas, i compta amb la interpretació de Júlia Marí i música de Marcela Friedrichs a Molí d'en Simó. d'en Simó, suposo, serà una cosa darrere l'altra. Una jornada, una tarda literària al Molí d'en Simó.
I acabem amb flamenco a Sant
Antoni. Acabem amb una mica de flamenc, amb la Paco Fernández Band, que estarà actuant a Villa Mercedes, allà al Passeig Marítim de Sant Antoni, a partir de les 9.
I continuem al municipi de Santa Eulària.
Sí, amb aquestes festes de Calallonga, que fan aquests microconcerts en diferents establiments. Aquest dissabte per la tarda, a partir de les 7, podrem escoltar a Roxella i Omar al restaurant Regina, després de les 8 i mitja, Susana Rozza i Eugenio Pérez Guitian al restaurant Òscar, i després de les 9 també el Chacho estarà al restaurant Will Esparragús.
I acabarem a Santa Eulària amb folklore.
Sí, folklore pagès. Tenim a la plaça d'Espanya de Santa Eulària, Ball Pagès Esbroll, una demostració gratuïta de Ball Pagès a les 9 i mitja del vespre.
I a Formentera, què podem fer demà?
Formentera, tenim els dissabtes de la Fresca, el Mercat Artístic de Sant Ferran, amb tallers, ja ho sabeu, com cada dissabte pels més petits, i acabarà amb un concert a les 10, amb el concert de The Mirror 3. Després també tenim el Jazz a la plaça, que el dissabte serà a la plaça de Sant Francesc.
I doncs, segons l'estil musical que més us agradi, podeu triar una opció o l'altra. I doncs, només mos queda repassar què podem fer diumenge.
Vinga.
Després mos expliques aquesta música, però comencem aquí a propet, Sant Antoni, festes de Sant Bartomeu.
Sant Antoni, continuem amb la segona jornada durant tot el dia d'Otaku Meeting Ibiza, l'espai jove, amb tot d'activitats relacionades amb el Japó. I per la tarda, ja a partir de les 8, a les 8 seguirem amb aquest Sunset Swing Festival, amb Hula Party, tribut a Elvis i amb els artistes Sandy Valley and Friends, que interpretaran cançons d'Elvis Presley, i l'actuació de Crossroad, exhibicions de ball i cotxes, també clàssics americans, allà a davant del Ladies Dinner i al Passeig de Ses Fonts. A les 9 i mitja tenim el concert Quattrocelli de Nits Amples, a la plaça de darrere de l'església, el quartet format per els violoncel·listes Carlos Vesperina, Rosa Cardona, Raquel Quiroga i Alejandra Quesada. Serà un espectacle que fusionarà música clàssica, rock i grans èxits de la música moderna. Després de les 10 també tenim una trobada amb DJs locals, I Love Sant Antoni, es titula a la plaça, això serà la platja, una mica lluny, per no tenir res a veure una cosa amb l'altra, a la platja de Serenal. I a les 11, atenció, tenim en comptes de foc, de focs artificials, entenc, no? Fan un espectacle amb 200 drons sincronitzats amb figures inspirades en el patrimoni del municipi, tot això a la plaça de a la platja de Serenal.
I a Vila, què podem fer diumenge?
A Vila, a les 7, pels més petits, tenim Vine a jugar amb igualtat. Són jocs infantils per potenciar la igualtat a la platja de Talamanca, a la biblioplatja, que estan allà on estan les dutxes. Bueno, que abans hi havia dutxes i tal, doncs ara hi ha una biblioteca, una biblioplatja, i estaran en allà des de les 5 i fins a les 8 de la tarda. És una activitat totalment gratuïta. I després, per la nit, a les 9, per això escoltàvem gospel. Perquè tenim a la Eivissa Gospel Choir, el cor de gospel d'Eivissa, amb un concert de gospel a dintre del cicle Lluna d'Estiu. Serà el claustre de l'Ajuntament d'Eivissa.
I a Sant Josep podem gaudir d'una nit d'humor.
Ai, sí, Sant Josep tenim a Irene Francolí, la coneixes?
Sí.
Perquè jo la segueixo a Instagram.
Sí, jo també.
Molt graciosa. Molt graciosa. Doncs tindrem en Irene Francolí a partir de les 9 a les nits d'Estancodes Cubells amb un monòleg en allà a partir de les 9, l'entrada totalment gratuïta fins a completar aforament.
I acabem a Santa Eulària amb cinema.
Acabem a Santa Eulària amb cinema a la fresca. Tenim la projecció de Inside Out 2, pel·lícula d'animació familiar. Serà en castellà amb subtítols en anglès. És dintre del cicle solidari a l'aire lliure cinema at the beach. La recaudació de la venda de refrescos i de les donacions que es vulguin donar es destinarà a l'associació Ibiza i Formentera contra el càncer. Tot això serà a la platja de Calallonga a les 9 i quart i l'entrada és gratuïta, excepte que vulgueu donar una donació, que sempre està bé.
Idò, moltíssimes coses. Moltes gràcies i bon aranyó.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
I avui ens acomiadam amb la cançó de Latin Jazz Azulito, que podreu escoltar avui a partir de les 10 de la nit amb la Big Band Ciutat d'Eivissa al concert Música als Barris, avui a la seu de l'Associació de Vecins de Platja d'Embossa. Naltros tornarem dilluns puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia, encara queden una trentena d'incidents oberts dels 109 que s'han registrat aquesta matinada a les